si no avui, altre dia. No, no, igual, però aquesta gent ha d'entrar a la caravana perquè, i que ens
molt
expliquin com funciona i si es pot exportar aquí a Radio Estel, sobretot.
Estaria bé.
Uns llocs per dormir tranquil·lament.
Avui ens intentem posar en contacte amb ells i que ens diguin alguna cosa.
Ara...
Endavant, Judit.
No, ara tornem un moment al Japó.
Ha dit Bayona.
Sí,
ah, espera't, que farem un homenatge també a la Societat de la Neu, no? José, al principi... Diu Bayona, un aplaudiment per J. Bayona i la seva Societat de la Neu, que apareix on menys te ho esperes.
Totalment.
Endavant, Judit.
Val, més detalls. Hem dit que els japonesos són els que dormen menys, però tant tu perquè són els més productius. De fet, les migdiades que parlàvem ara estan molt ben vistes allà perquè delaten que no has dormit suficient la nit abans perquè has tingut una jornada de feina molt productiva. Per tant, és molt bo. Si veus una persona al Japó amb els ulls tancats, la gent l'admira.
Fantàstic.
És així. Llavors, què més? Hem pogut comprovar també que la mortalitat del Japó és bastant alta. De fet, està al voltant dels 84 anys, 3 anys més que la mitjana mundial, que està als 81. Mm-hmm. Per tant, la norma de com menys dorms, menys esperança de vida tens, aquí no s'acaba de complir. Claro. Ja. Ens han enganyat.
Hemos ido engañado, como con tantas cosas.
I ja està, aquests són tots els detalls.
I ja està.
No patisqueu, oients.
Què?
Judit, avui tenim una missió.
Sí.
Trucar al Napuccino.
A veure si trobeu algú despert. Saps què passa? Clar, a lo millor estan allà a les seves coses i no agafen el telèfon.
Trucarem, seguirem aquesta investigació i a veure què en podem treure.
Sisplau, és essencial per les nostres vides. Judit Vallès, moltes gràcies. Olma Giró es posa de nou en la pell de Rafa Sanahuja. Avui cadires barrejades i canviades.
Sí, sí, sí.
I ens farà ràpidament el moment Cap Bravo.
Legión.
Cap Bravo. Són Legión, 3.000 supermercats.
Estan a tot arreu.
A tot arreu. Mira, aquí tenim la cabra de la Legión. Estan per tot arreu. Bueno, ja t'ho explico jo, si vols. 3.000 supermercats arreu de Catalunya. Judit Vallès.
Un a davant de casa meva.
I l'altre al costat de casa meva.
I 2.998
i així,
per la resta de Catalunya. Perfecte. Doncs preparats per donar resposta al consumidor, productes de proximitat fantàstics i meravellosos, un assortiment de productes que no els acabareu i direu, mira, ja em quedo amb aquest perquè no puc seguir mirant ja més coses, no em dona el cervell per tanta varietat, val? Que... Tot això és Cap Bravo. I regalem una cistella cada divendres, cistella Cap Bravo, en aquest cas, de menjar-se amb, ja ho sabeu, amb espàrrecs gruixuts.
Això mateix.
I oli d'oliva.
Oli d'oliva per mi és el més important,
El més important. I tonyina amb oli d'oliva, exactament. Una, home, clar, perquè ahir...
Bacar.
És una pasta. I cada dia us fem una pregunta, cada dia servidora de vostès és l'encarregat de pensar-la, però avui la Olma Giró li ha dit, Olma, jo no puc fer-lo perquè estic conduint el programa que és molt més important.
I avui et dedico a tu la pregunta Cap Bravo, Rafa Sanahuja, perquè avui estem eufòrics, avui mirem una altra vegada, aquesta vegada plens d'il·lusió. Cap a la Champions. Emoción! Barça, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal i dos més que sortiran aquest dimecres a les 9 del vespre de l'Atlètic de Madrid Inter.
Ah, és veritat.
Recordem 1-0 a l'anada a Milà.
Toscano,
i Borussia Dortmund PSV. A veure, perdona. Com m'he de pronunciar això de... PSV.
És el del Borussia, és.
PSV Eindhoven. D'acord.
Ja t'ho dic jo, no et preocupis. Jo estic per ajudar-te.
1-1 el primer sal a Eindhoven, gairebé res. Mm-hmm. Després d'eliminar 3-1 al Nàpols, l'equip blaugrana estarà al costat de la resta a l'explosiu sorteig de la Champions League, que quan serà? Doncs aquest divendres. A les 12 del migdia.
A les 12. Podríem mirar de fer-lo aquí en directe?
Jo com a molt barrejo les boles, no sé, perquè si he de dir els noms dels equips de futbol, començaria amb el PSV. A les 12 del migdia, aquest sorteig per Movistar Plus, que el podreu seguir a la seu de la UEFA de Suïssa.
Sí.
I a més, els aparellaments de quarts de final es coneixerà també el quadre definitiu fins a la gran final de Wembley del dissabte 1 de juny.
Quarts de final, que bé.
Encreuaments a semifinals inclosos.
Ah, ui, es sorteja tot ja.
Tot.
Ja saps qui et tocarà a semifinals? rivals.
Tot.
I els possibles rivals a la final.
De fet, és que serà un sorteig molt morbós.
Molt morbós.
Per a uns quarts que se celebraran el 9, 10 i 16, 17 d'abril, tampoc queda tant. I això sí, semifinals se jugaran el 30 d'abril i l'1 de maig l'anada i 7, 8 de maig la tornada. O sigui, queda poc, eh? Queda poc per aquesta glòria.
Queda poc. No, és veritat, ara ja en res et plantes en quarts, en semifinals i en tot.
I per cert, perdona, que també m'han enterat avui fent això, dic en honor teu, que el Barça se les podria veure amb el Real Madrid per primera vegada a la Copa d'Europa.
Jo els vull.
Per primera vegada des d'aquelles semifinals del 2011, època gloriosa del Barça,
sí.
Leo Messi amb el 0-2 de l'anada del Bernabéu.
La jugadeta aquella de Messi al Bernabéu, Mel de Romer.
Vinga, m'és igual tot el que diem del Barça, perquè jo de futbol hi entenc poc, així que la pregunta és...
Quina és?
Qui voleu i qui no voleu?
Perfecte. Aquesta és la pregunta que fem als nostres oients per participar en el sorteig de la Cistella Cabravo. El divendres es farà també. Fixa't, serà dia de sortejos. Sorteig de la Champions i sorteig Cabravo. Mm-hmm. Qui voleu i qui no voleu que toqui al Barça? Doncs mira, jo em mullo, jo vull que toqui el Madrid.
Jo també.
Perquè ara estic engolilat i em sembla que em curva sí.
Mira, t'ho anava a dir, mira que no hi entenc, de futbol. Dic, mira, vull que toqui el Real Madrid perquè repeteixi, sabem que Leo Messi només n'hi haurà un, però potser curva sí, ens torna a portar de camí de Wembley.
O Yamin Lamal, o Fermín, o el que sigui. Em dona igual, però confio en ells.
I
la
espera,
resta regular.
Espera.
Sí.
Que també porto una altra pregunta avui, els hi posem molt fàcil als oients, i avui porto una pregunta.
I no vull el Bayern.
Digues. Si sou de l'Espanyol.
David Balaguer, que ja està aquí preparat per entrar a la tertúlia esportiva, escolta l'himne de l'Espanyol i ha començat a ballar una sardana al compàs.
Clar que sí.
Increïble.
Perquè l'Espanyol fulmina Ramis i aposta pel tècnic del filial. El club prescindeix del relleu de Luis García després de dos decebedors empats i un futbol fosc que posava en perill l'objectiu de l'ascens. Manolo González assumeix el càrrec fins a final de curs. I la pregunta que us fem, estimats oients, és si creieu que pujarà l'Espanyol. David Balaguer segur que es pensa que sí.
Bueno, no sé.
L'esperança és l'últim que es perd. Avui fem aquestes dues preguntes, qui voleu i qui no voleu, i si pujarà l'Espanyol. I què han de fer, Rafa, per respondre aquestes preguntes i emportar-se a la Cistella Cabravo?
És facilíssim, teniu el número de telèfon d'aquí de la ràdio, el 663-99-30-62. El teniu disponible per enviar missatges de text o missatges per escrit. Tenim dues preguntes avui, a manca d'una. Estamos que lo regalamos. Qui voleu i qui no voleu per al Barça en el sorteig dels quarts de final de la Champions? I si sou de l'Espanyol, podeu explicar-nos si després d'aquest canvi a la banqueta, amb la destitució de Luis Miguel Ramis, penseu que pujarà a primera divisió, si serà el revulsiu que necessita l'Espanyol. Tot això també ho parlarem ara de seguida en la tertúlia esportiva. Ja estan preparats els tertulians i l'encetarem en re. Olma.
Anem a fer una migdiada d'aquestes curtes que fan els japonesos.
Ai, sí, si us plau.
Us veiem d'aquí una estona.
Moltes gràcies, Judit Vallès, moltes gràcies també a tu. Vinga, una pausa i encetem tertúlia esportiva, que avui tenim moltíssimes ganes.
Ràdio Estel. Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filharmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cao.
la filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina, David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisas.
Onze minuts clavats que passen de les 10 del matí, quin goig de taula, ja esteu presentats, eh? Quico Parcerisas, bon dia.
Bon dia.
Júlia Cortina, bon dia.
Bon dia.
I David Balaguer, bon dia.
Bon dia, Rafa.
Els nostres tribuneros, aquest nom que mai m'ha agradat, però aquí està.
Continu. Podem aprofitar i canviar-lo.
Bueno, he tingut moltes coses al cap i no m'ha donat temps de pensar en canviar el nom de la tertúlia, que si pogués...
Canviaries.
Ho faria, perquè no m'ha agradat mai, però bueno, són coses del Joan, ell decideix. Per cert, d'aquí, des d'aquí una abraçada per ell i que es recuperi ben aviat. Escolteu, què? Com esteu?
Moltes novetats,
moltes
eh?
Novetats. Jo us,
maneta,
jo us he de dir
Ostres,
una
i
cosa...
I això que estem a meitat de setmana encara, eh?
Us he de dir una cosa. Avui vinc amb l'eufòria una mica pujada. Sé que és completament infundada, perquè al final bueno. hem guanyat el Nàpols, que és el setè, com molt bé em va recordar ahir el José Matoses, perquè jo estava enviant-li missatges, saps, de dir, oh, que guai el partit, i em diu, bueno... A veure, és el sèptimo de la Liga Italiana.
Bueno, però...
Té tota la raó.
L'excampió.
És l'excampió amb una temporada molt regular que en calçona ha millorat una mica, sí. També és veritat.
Al final tu has de fer... Jo, si fos del Barça... Mm.
Quina,
molt partidari...
quina hipòtesi, eh?
No, però soc molt partidari de fer-me venir les coses a favor, clar que sí. I has de dir, hòstia, després de no sé quants anys el Barça torna a quarts de final. I és igual
els
contra...
Els 8 millors equips d'Europa.
Exacte, i és igual contra qui t'hagis enfrontat, és igual, és igual. Tu has de fer... Les coses te les has de fer venir a favor. Això està claríssim, tu. En aquesta vida les coses funcionen així.
Avui en dia, en el futbol, qualsevol equip és complicat de guanyar. Ah. I, bueno, exemples històricament n'hi ha mil.
Bueno, ahir justament van tenir un exemple, perquè l'Arsenal, que està fent una gran temporada
va patir
a Anglaterra, ahir va patir moltíssim amb el Porto, que teòricament és un equip... no sé, un esgrau sí. Per sota, no?
Sí, però són equips que estan acostumats a competir a Champions, és que no és fàcil, cada any hi són, eh? El Porto, tot, el Nàpols, cada any hi són. I no és fàcil.
Per cert, feia 14,
sí, això
14 anys que no jugava a uns quarts de final de la Champions.
Són coses d'aquestes que si te les pregunten abans i et diu... Algú et diu, quants anys penses que fa que l'Arsenal no juga als quarts? Dius, 4.
Sí,
sí. Sí.
No? 14.
Sí, sí.
Bueno, això demostra la dificultat.
És que no entrava ni a Champions últimament. Clar.
Exacte,
és que això demostra les dificultats. El Nàpols, per exemple, que ha tingut temporades molt bones i que dius sempre està a la Champions, és un clàssic, el Nàpols mai ha arribat a quarts de final. Perquè justament ahir ho deien. Mm-hmm. Diu, davant té la possibilitat d'arribar a quarts per primer... No ha arribat mai a quarts de final.
És molt complicat.
Llavors tu has de fer venir a favor. És igual contra qui hagi jugat. Sí, d'acord, t'hauria pogut tocar un grup més difícil i avui tens el Bayern de Múnich i eliminat, però tu t'has de fer venir les coses a favor,
I que sempre passar de ronda amb Champions ha de ser una alegria i jo penso que ahir ho van celebrar molt els jugadors.
Molt, perquè ara em direu què opineu, però i m'interessa també com valoreu el paper de Xavi Ahir com a tècnic, perquè jo crec que és dels partits que millor ha plantejat i que millor ha corregit de les dues coses. Ja sabem que ell és una persona molt metòdica. Al minut 60 normalment fa tres canvis, després a 15 minuts després fa uns altres, i tots molt mesurats i tal, però ahir va tenir cintura, perquè va fer els canvis abans, per exemple, i va tenir Sergi Roberto i...
Oriol Romeu, van donar estabilitat.
Sergi Roberto, molt bé, tot i que Oriol Romeu continua fent-nos patir una mica... se li veu encara una mica...
No, de tornar al Girona i ja està.
Vosaltres esteu encantats de que torni i nosaltres potser també estaríem encantats de que torni.
És un win-win.
Exacte, però sí que... clar, volia dir-vos una... Volia plantejar-vos, abans d'això, el tema de... ara m'he anat de Sant Ancel. Tenia...
No,
ah, no, que volia... Perquè tu deies que, has dit abans, és molt complicat qualsevol partit a la Champions i ho han celebrat molt. Jo tinc una teoria de per què es va celebrar tan ahir, a part que feia 4 anys que no passaven a quarts. Però vull que em valoreu una mica el partit del Barça ahir, tàcticament, com el vau veure, la pressió molt alta els primers 19 minuts. Ahir vaig escoltar comentaris que deien és molt difícil a Champions mantenir una pressió tot el partit, per tant s'ha de seleccionar els moments. I en principi, no sé, el partit en general, Júlia, com ho vas veure?
A mi em va agradar molt el partit que va fer el Barça, sobretot a la primera part del partit i els últims 20 minuts, 25 minuts de la segona part. Quan va fer els canvis amb en Sergi Roberto i l'Oriol Romeu, jo crec que era un moment que el Nàpols apretava, que el Nàpols generava molt de perill, que el Nàpols anava per l'empat, que tenia moltes opcions de fer el 2-2.
Hi ha un possible penal.
Exacte, un possible penal a Osimhen. Jo crec que a partir que va fer els canvis va canviar molt la cosa i em va agradar molt el Barça de la versió d'ahir. O sigui, espero que aquesta temporada, el que quede de partits i el que quede de temporada... mostrin aquesta imatge que han mostrat i davant l'afició.
Home, és que...
I em agrada molt el partit d'en Pau Cubarsí, també.
Bueno, és que ara com... Jo faig una part per Cubarsí i en este cas i Yamal també, val? Perquè jo crec que ahir, bueno, tenim dos perles aquí increïbles.
Hi ha una dada històrica. Que...
Bueno, mai cap equip havia alineat dos menors d'edat i tot el partit, perquè no van ser substituïts ni res.
I els dos millors de l'equip, potser.
Sí.
Bueno, segurament en Fermín.
Perquè en Lewandowski ahir no va veure...
No, però va fer un gol molt important.
Sí.
I va fer aquell amago en el gol de Fermín, no va deixar passar la pilota, que és de davanter molt intel·ligent
sí.
i molt davanter centre. David, com vas veure el partit?
Bé, la veritat és que ho ha dit molt bé la Júlia i és així. Jo crec que en aquests partits, quan hi ha tants dubtes sobre el teu equip, quan t'està jugant passa uns quarts de final i el partit d'anada va ser un empat a un, has de sortir...
Com va sortir?
Com va sortir ahir el Barça.
Exacte.
En aquest sentit és excel·lent. O sigui, has de sortir a menjar-te el rival, has de tenir una sortida fulgurant. I el Barça la va tenir i de vegades, atenció, de vegades una sortida fulgurant no et funciona. Tampoc.
No, o t'enganxen una contra...
Exacte. Però ahir al Barça li funciona la sortida perquè al minut 15 guanya 2-0. I clar, i l'eliminatòria evidentment no està tancada, però... la sensació de pau i de calma interna que has de sentir. Ja està,
és i a més aquest punt tens... d'eufòria de marcar en dos minuts. Ah. Dos gols en dos minuts.
No? Feia molt de temps que el Barça no marcava dos gols seguits en tan poc marge de temps.
Exacte. Sí.
Que jo penso que el Barça ara possiblement estigui en el seu millor moment de la temporada. A nivell de resultats, de joc, perquè l'empat a Sant Mamés, per mi, és un bon resultat.
És el que dèiem aquell dia, clar.
A veure quanta gent guanya allà. I jo crec que el Barça arriba al tram final de temporada en un bon moment. I el d'ahir crec que és una injecció de confiança important per lo que queda. Perquè és veritat que la Lliga... Jo veig molt complicat que es puguin apropar al Madrid, perquè el Madrid fotrà dos martillassos sobre la taula i s'acabarà. Però a la Champions, escolta, aviam qui et toca a quarts... tot i que hi ha rivals que
no,
ojo.
Home, no.
El cartell
però t'imagines que elimines un gran.
El cartell és de molt nivell.
Però et carregues un gran. Sí, et toca el Bayern de Múnich o l'Arsenal i l'elimines.
Justament el Bayern de Múnich, tot i que per nosaltres és una bèstia negra, i no vull recordar el que va passar fa 4 anys a Daluz, però justament el Bayern de Múnich no està fent una temporada d'arrasar en Alemanya.
Però els alemans... són bueno, màquines clar, de competir sí, sí, i a Europa, sí. Bueno, el futbol són 11 contra 11 i sempre gana Alemanya, no?
Exacte.
Això sempre m'ho deia el meu pare, sempre.
El cartell del primer... O sigui, això va per remeses, la primera remesa, ens va oferir un cartell que és PSG, Bayern de Munic, Manchester City i Real Madrid. Clar, és que estem parlant de quatre molt candidats al títol. Potser el PSG no tant,
no,
però...
No tant.
Oh, no, jo,
però clar, tens un City, un Real Madrid... Que... Ara, de la segona remesa, de moment ha sortit l'Arsenal. Clar, atenció, l'Arsenal està lluitant per guanyar la Premier.
Molt bon equip.
Sí, sí, sí.
Molt bon equip. I després avui, a veure què passa, perquè clar, avui pot ser que,
sí,
que es classifiqui el Dortmund i l'Inter, i llavors aquí...
Però això són històrics europeus, són quarts de final xulos.
Jo avui voldria l'Atlético de Madrid i el PSV, pensant en el Barça. Però jo, just dic la meva opinió, i ara passem a comentar una mica la celebració tan desmesurada d'ahir del Barça. Desmesurada, no, eufòrica. Estàvem molt contents, tu has comentat, Quico.
És que les victòries s'han de celebrar.
I la meva teoria. Però, clar, jo... Juguem un segon, si voleu. A qui li convé al Barça i qui no? Jo vull o al Madrid o al PSV. O sigui, no tinc terme... Perquè jo penso... No, us ho dic, perquè jo penso que amb qualsevol altre equip que no siguin aquests dos, el Barça no tindrà el nivell de... O de joc o de concentració. Jo crec que contra el Madrid sortiran enxufadíssims.
Jo crec que al Madrid aquí hi ha un problema molt bèstia, que és com t'enfonsi el Madrid a quarts de final.
Ja,
o sigui,
és un cop dur.
La depressió pot ser...
Sí.
Molt bèstia. Pel que s'ha vengut, que el que dic sempre, que crec que s'ha vengut una pel·lícula que no li toca al Barça. Si el Barça ara hauria de vendre com que és un èxit brutal arribar a quarts de final amb l'equip que té, que amb dos nanos joves... Que... Això és el que hauria de vendre el Barça. Uh-huh. I des del principi de temporada, ja em repeteixo en el discurs, crec que hauria d'haver vengut una altra pel·lícula. Però ara que tornarem a vendre? Ostres, que podem guanyar la Champions. Ah, és que cuidado, el que venen ara des d'allà.
Ja, però...
a veure, amb la conya estàs a quatre partits d'una final.
Quins sí,
quatre
sí,
partits,
sí,
lògicament.
Sí, sí. Com quatre partits que semblen 12.
No? Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Però és així. Júlia, tu què creus? Que el Barça té més recorregut o no? O ja... No, perquè és veritat. Avui estem emocionats perquè feia molts anys que no passàvem als quarts de final i perquè va ser un partit maco i els joves, que ara parlarem d'ells, però a lo millor siguin realistes. De fet, crec que Xavi ho va dir a la roda de premsa en algun moment, jo no estic dient que guanyem la Champions perquè segurament no, però bueno, no sé.
Mira, jo no sé, aquell any que el Villarreal va arribar lluny a la Champions...
Hi ha un parell d'anys del Villarreal arribar.
Tampoc tenia un equip de superestrelles, no sí. Tenia... Venien de guanyar, òbviament, l'Europa League, i hi havia jugadors que són bons, però sí. No tenia les superestrelles que té el Manchester City, o el PSG,
clar,
o el Bayern de Múnich, i es va carregar el Bayern de Múnich, va plantar cara al Liverpool, i va estar a pocs minuts de plantar-se a la final i enfrontar-se amb el Real Madrid, aquella final a París. El Barça, perquè no pot repetir la història del Villarreal, es pot carregar un gran ara mateix, pot trobar el Bayern de Múnich i ara es pot carregar
que sí,
el Bayern.
Que sí, que l'agafes un dia, tens un dia bo i l'altre té un dia mig dolent i...
No és l'esperit, o sigui, això si li estigués passant al Madrid...
No, al Madrid jo vaig a la final, ja.
Exacte, o sigui, si el Barça... Si el Madrid
quants hi ha de peixos grossos? Tots els peixos grossos, tranquils.
No, se'ls pot fer el Madrid tranquil·líssimament. Però vull dir que la gent del Madrid, l'aficionat del Madrid, inclús la premsa de Madrid, no tenen l'autoestima baixa. No, justament d'això no adoleixen.
Fan un mal partit contra el Leipzig.
I diuen que és un partit pràctic, el que deien ahir. Partido práctico del Madrid.
Tranquil, ja enganxarem un altre.
Perquè el partit contra el Leipzig va ser
un
desastre del Madrid. Ara, tenen això.
És que el Leipzig, aquells són... Molt bon equip, eh?
Molt bon equip.
Ho deia la Júlia al matí abans, el dimecres passat.
Sí. Que ella ho seguia i deia que... Tu vas comentar,
Mariano. Vas comentar, cuidado amb el Leipzig.
Sí.
No, i van fer un partidàs.
Un partidàs.
I van tenir 20 ocasions. I
sí,
tot,
sí. Però el futbol va de ficar-la allà a la reixa.
Però és l'experiència paranormal del Bernabéu. No se sap per què, acaben de passar.
Jo crec que es fica un muro a la porteria i allà és impossible que...
És un...
No?
Sí, sí,
no. Un encantament d'aquest de Harry Potter, no?
Sí, sí. És un misteri. No, i aquestes històries que vas allà i potser han de fotre 3 gols i al minut 80 encara no t'han fotut ni un i te'ls acaben marcant 83, 87 i 90. És que és així, és una cosa...
Jo crec que potser és d'aquells partits que el Madrid surt i amb la mínima que faci ja et fa un gol. O sigui, no són aquells partits intensos del Madrid.
És el que va passar. La típica del Madrid,
és el que
no?
va passar. Va flotar. Bellingham li va fer un passe genial. I Vinícius va rematar perfectíssimament. Però ja està, eh? No va fer res més el Madrid.
Amb la mínima que facin...
I defensar i treure aigua.
I ja està. I defensar justets, eh? Perquè aquells arribaven amb molta facilitat.
Però bueno... I ara, atenció, una cosa, perquè aquí ens pot deparar tot això, una sèrie d'escenaris que a mi m'agraden molt, perquè tenim Luis Enrique, Pep Guardiola, és com el cartell d'una d'aquestes...
El morbo,
saps Marvel, una pel·lícula...
Aquests cartells de pel·lícules que de vegades veus als autobusos, no? Sí. Veus aquelles fotografies, no? Ara per exemple, Dune, no?
Sí, tots allà a la cara, sí.
Doncs veus això, no?
Pep Guardiola, les superestrelles,
Les estrelles, els equips, clar, poden haver-hi uns creuaments. Luis Enrique pot anar al Bernabéu, per exemple.
Ara, el que ens agrada.
Mira.
El que ens agrada de la Champions.
Sí, els quarts de final de la Champions seran això.
Ara, jo m'imagino portant-ho al terreny una mica, ja somiant una mica, no? Sí. Jo m'imagino el Girona al camp del PSG. Dius,
La temporada, ojalà, eh? Això, la temporada que ve.
Bueno,
no us queda tant.
Bueno, veurem, i s'ha d'acabar de fer.
Ara el sorteig de quarts de final serà... Perquè a més és sorteig a tot el quadre.
Sí.
I sabrem també qui et pot tocar
ara
semifinals.
Ara ja no hi ha...
No, ja ha quedat tot definit fins a la final.
Ja se sabrà.
I és interessant.
Però abans no es feia.
Bueno, ara ho fan així.
Abans també sortejaven les semis.
Jo crec que sí, però ara ja ho fan així. A mi no em sembla malament, perquè també és guai jugar a veure com va aquesta eliminatòria, que m'afecta, que no m'afecta, etcètera, etcètera. Jo, a mi m'agradaria un duel.
Sorteja també l'anada i la tornada?
Si és a casa o fora, també. Sí. Llavors, a mi ve molt de gust, no tenim res a perdre. Jo, en principi, dono per fet que ens pelarà qualsevol que ens toqui.
I és l'última Champions en aquest format.
Exacte, la temporada que ve s'augmenten els equips i hi ha aquesta lligueta que ja explicarem quan arribi el moment i tal. Ahir molta eufòria a l'estadi olímpic Lluís Companys després de la victòria del Barça. Una molta alegria en els jugadors. Penseu que aquest senyor que escoltarem ara, que es diu Pau, quan el Barça, la darrera vegada que va arribar a quarts de final, tenia 13 anys. Aquest és Pau Corbací.
Ha sido uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado cuartos después de años difíciles del club. Muy contento por ganar el trofeo y este trofeo se le merece a todo el equipo.
Parlava del trofeo MVP, 17 anys, debuta a la Champions League, amb aquell cos que té que sembla també un Avenger, no? És un tio que té presència, però si només mires la cara... Veus un nen, veus un adolescent, veus un xaval que té tota la il·lusió, tota... M'esteu escoltant i esteu pensant, dius, quina meravella, no?
És que dius, ell quan es va classificar a quarts tenia 13 anys, perquè això fa 4 dies.
Exacte, fa poc.
Sembla que sigui...
Sí, sí.
No, perquè ara té 17, és que és increïble.
Clar, és que aquest nano potser de Champions del Barça n'ha vist una, no? Guanyada o dos com a molt.
Bueno, i li agafarien molt petit.
Aquest nano nascut el 2007.
Ja fa anys de la darrera Champions, que va ser la de Neymar, Luis Suárez i Messi,
no?
Que contra la Juventus,
bueno,
no?
Encara tenia ja ús de raó una mica, sí.
Però clar, però...
Bueno, ús de raó.
8 anyets.
No anys enrere, 8 anyets.
Jo
les
dic...
coses de quan tens 8 anys les recordes molt emboirades, eh?
En aquest cas, Ahir, primera titularitat...
I ha jugat pel Barça, per això, aquest any.
De Pau Corbací, juntament amb Yamil Lamal, però centrem-nos una mica, si us plau, en la figura.
Li heu canviat el nom, eh? Corbací.
Com és?
Corbací.
Ah, i jo dic Corbací i Corbací. Tinc un problema de distància amb els jugadors.
Igual tenen una altra central, ara.
I en general. No, val.
Pau Corbací,
perfecte. Doncs Pau Corbací, gràcies, Quico, per l'apunt lingüístic. No mai està de més. Escolteu.
Per sumar, eh?
Clar. No, sempre, ja ho sé. No hi ha cap altra intenció. Pau Corbací. Ho he dit bé?
Sí.
Val, perfecte.
És que doncs, porta confusió, eh?
Jo aquest matí el definia com una barreja, a veure si esteu d'acord, entre Carles Puyol i Gerard Piqué, perquè té la capacitat de correcció, d'entrega, d'anticipació de Carles Puyol, allò, no?, l'èpica, es llança, tal, s'avança, no té por a corregir.
Sí, perquè el Piqué no tenia això.
No, Piqué...
No tenia tant.
Piqué anava més al creuament, podríem dir una cosa així, i al marcatge. I després, la tècnica que té, i la visió de joc que té, i l'atreviment que té, la jugada, perdoneu, que també José Matos em va enviar un missatge, la jugada en què li fa un pas en profunditat a Fermín en la primera part, això, com ho veu? Com ho cavila? Com es fa això? perquè és increïble.
Bueno,
és un
això
central.
És la manera que té de treballar el Barça des de fa moltíssims anys a la Ciutat Esportiva, o a la Masia, o digue-li com vulgui.
Sí.
Ja ells ja propicien això, i tu els veus jugar al Cobercil, el veiem jugar a Farrés amb el juvenil. I ho feia, això.
Sí, sí. Fa dos mesos el veiem amb el juvenil.
Ah, sí, la temporada passada era cadet, aquest nano. Estava el cadet A del Barça.
Uh-huh.
És que... em sembla una passada. L'erupció d'aquests nanos joves i amb la personalitat que estan mostrant, perquè tot això que fa és personalitat. Perquè un altre surt allà, li dona el del costat i, bueno, ja està.
Sí. Que és el que està fent ara Araujo amb ell. Li dona la pilota sempre.
Sàcala tu, que... Sí, sí, és increïble. És bueno, veritat. És que també em sembla a l'Araujo que al final ell no sap fer-ho, això.
No. El denuncia una mica, el pobre Araujo. Tenia el club així. Sí, Julià, endavant.
Ara m'he oblidat del que no...
Ah, passa res, m'he oblidat del club.
Sí, no, jo crec que en Puyol
sí.
Va tenir la mateixa edat que en Cobercí. Mm. En Piqué va tenir la mateixa edat que en Cobercí.
Mm.
Hi ha jugadors que surten i que fan bons partits, que els hi veus alguna cosa, però després són un bluff. Jo crec que en Cobercí serà un d'aquests que faran... O sigui, que marcaran una història.
Sí,
jo crec que serà un central de futur i serà una figura important pel Barça, i cuidado que divendres hi ha la convocatòria amb la selecció.
Però tu vols dir que el trauran de l'11 titular aquesta temporada?
No, per això.
Jo crec que a aquest tio li queden ja 12 anys jugant aquí.
Jo crec que... És que em ve molt la comparació amb l'Ansu Fati, que són posicions totalment diferents...
Sí.
Però l'Ansu Fati sí que el vaig veure com una mica que va despuntar dos o tres partits, va tenir la mala sort, òbviament, de les lesions,
uh-huh.
I tampoc va ser un jugador que en el Barça destaqués molt. Però en Cobercí el veig com un jugador que
jo aquí que veig és la posició.
No marcarà...
És la posició, sí.
A veure,
un jugador de dalt se'l jutja pel gol.
Pel gol, per tot.
Un contra un... En canvi, un central... És més fàcil treure... Enteneu-me.
Sí, sí, sí.
Que és el que deia el Rafa. Vas 3-4 vegades a terra, talles 3-4 pilotes i dones 3 passes bons en profunditat i has destacat.
I has estat.
En canvi, un jugador de dalt, per destacar, ha de fer 2 gols. S'ha d'anar 3 vegades de lateral. És diferent, no? Per mi, la posició...
És que jo crec que hi ha un punt curva, sí, se li veu molt. O sigui, cada 2x3 el Barça està traient la pilota. Ansu Fati, un davanter, li arriben poques pilotes, tot i que ho feia
molt
bé.
I ha de ser molt eficient.
Ha de ser molt eficient, però ell constantment està en contacte amb la pilota. Està o trencant una jugada d'atac o traient la pilota. Per tant, es llueix moltíssim. Mm. I com destaca tant, estàs tot el partit dient el que ha fet aquest tio, però quin control, però quina jugada tallat, perquè consta... Bueno, ahir no sé si van ser, no recordo exactament les estadístiques, però gairebé 70 intervencions,
una passada.
Només 6 pèrdues de pilota, una cosa així, serà una cosa increïble, David.
S'haurà de veure...
És gairebé una intervenció per minut, eh?
Sí, sí. No, a veure què passa, clar, el futur... Sempre ho hem dit.
Home,
sí.
És totalment incert i no podem saber, però clar, de moment, els fonaments... Són
no, està clar. Ara...
Sí, estem parlant d'un futbolista que, per la manera com tu el veus jugar, també pel seu aspecte, aquest cos que té, està fornit... Té cos de central, ja.
Sí, sí.
Però de central ja consolidat.
Sí, sí, sí.
I té 17 anys, i llavors... Clar, és això.
Jo vull veure com gestiona un error.
Que aquest tio pugui jugar això, 15
exacte.
Anys al primer nivell. Ara, clar, aquí es demostra un cop més la importància de tenir un planter. El planter és bàsic, perquè en èpoques on tu... Clar, al Barça fins ara això no li havia passat.
A vaques flaques, sí.
Tot i que havia sempre tret jugadors del planter i en els últims anys se n'ha beneficiat moltíssim i li ha anat molt bé, però
sí,
això...
Rodejats d'estrelles.
Exacte. Tot això es nota molt més en èpoques on tu no tens calés per fitxar.
Clar.
I comences a treure jugadors del planter i tots et funcionen. Mm-hmm. I això és una gran sort que té el Barça, perquè si aquests jugadors...
Això ha sigut una de les claus de l'Espanyol tota la vida.
Sí, però l'Espanyol ha tingut un problema, que no sé si és el problema que pot tenir el Barça, és que no ho sé, perquè no sé en quina situació econòmica es troba ara en aquests moments, perquè fa dies que ara és un tema que no se'n parla tant. Però l'Espanyol, que ha tret molts jugadors del planter, es veia obligat a vendre'ls a la següent temporada.
Per necessitat.
O sigui, jugaven 20 partits i a vendre-te'l perquè necessitaves calés.
Perquè havia de pagar les nòmines.
El Barça no sé en quina situació es troba en aquest sentit. Perquè, clar, si tu estàs fotut...
És que jo ho tindria claríssim, si fos el Barça. L'Araujo ¿Cuánto me dona el Bayern de Múnich? 80 kilos. No, espérate, que... espérate que le pinto las uñas y te lo llevo para allá. Sí. Es que es verdad. Es que es verdad. Te lo pongo bonito, tranquilo, que va para allá. Okay. El otro venen amb no sé quan, el De Jong, 100, té 100 quilos. Tu és tot el que arregles amb això? Tenint els nanos que tens...
Sí, la veritat
és, per 10 anys.
És que tot el que dieu jo crec que és molt encertat. Ara farem una pausa per la publicitat, però sí que és cert que probablement sense aquesta crisi, tal vegada que els jugadors
no els
haguessin vist, més que res perquè també hi ha una tendència gran, i de fet, amb tot aquest planter tan brutal, aquest estiu han arribat jugadors que venen de fora i han pagat diners, no vull dir ningú, no? Però jo tenim a Joao Félix, que no està jugant.
Víctor Roque.
Víctor Roque, per exemple, pobre, que no està jugant, que a lo millor necessita una mica més de temps. No dic
bueno,
jo que
però
no.
Aquest jo crec que és una bona aposta de futur.
Bueno, no, es veurà. Però, clar, ara és el temps aquest de les vaques flaques i les lesions i aposta. I Xavi, en això, mira, no ha tingut por, No ha tingut por.
És que s'ha de ser valent, per posar-nos, també.
Clar. Doncs fem una pausa i escoltem una mica de publicitat, que ens anirà la mar de bé per fer calerons, que aquesta casa hem de menjar. Totes aquestes coses s'han de tenir en compte. I després, a la tornada de la pausa, escoltarem a Xavi per duplicat. Com valorava el partit i algun altre moment de la roda de premsa que també em ve molt de gust comentar amb vosaltres. Pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i al canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de 2:15 del matí. Això és la caravana. Estem en directe aquí a Ràdio Estel i fem tertúlia esportiva amb Quico Perserissas, Júlia Cortina i David Balaguer. Sempre és un plaer. Estàvem comentant tot el que va passar ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, aquesta eufòria desfermada del Barça després de la victòria 3-1 contra el Nàpoles, que li permet tenir aquest bitllet directe pel sorteig que es farà divendres dels quarts de finals de la Champions. La veritat és que va ser un bon partit amb dues figures molt destacades, especialment Pau Cubarsí. Cubarsí? He hagut de pensar una mica, però ho incorporaré. I ara, mira, clar, comentàvem també que Xavi va fer un bon plantejament tàctic i, evidentment, després estava molt satisfet. Escoltem el tècnic blaugrana.
Equipo creo que ha estado muy bien, con balón, sin balón, agresivos, en la presión alta hemos recuperado muchísimo balón, no nos han prácticamente hecho ninguna contra ni transición, hemos estado bien en la línea defensiva, muy alta, en muchas facetas del juego, hemos rondado excelente, así que no es casualidad.
Rondado excelente, ¿eh? Bueno, no sé, va a ser un buen partido.
Bueno,
no sé
al Xavi si... también le interesa
reivindicarse
porque el año que ve podrá trabajar.
Vols dir? No sé.
Jo crec que sí. Jo crec que el Xavi té moltes ganes d'entrenar i penso que està en un moment que ha de treballar perquè ha de millorar, ha de curtir-se. I jo crec que el Xavi, el seu representant, s'està movent 100% per entrenar la temporada.
Però, Quico, saps alguna cosa? T'ha arribat alguna cosa?
No. Però, bueno, jo crec que és un tio que el voldrà. Tindrà ofertes, tindrà propostes, 100%.
Quan va acabar el partit, es va reunir la directiva per al tema de la banqueta, sí.
Ah, després del partit?
Sí, després de guanyar ahir.
Bueno, perquè aquests dies ha estat per aquí el representant de Hansi Flick, no? Si no estic
bueno, clar, ara això serà un...
Ah, el càsting.
Perquè no pot ser, no?, que Xavi finalment es quedi al Barça. Això
jo tinc la meva teoria.
Darrerament està responent a aquestes preguntes que li fan molt
les
a la
evita.
Defensa. No, diu, a dia d'hoi no ha canviat nada.
Sí, clar.
Jo crec que... opcions a que es quedi ja, eh?
No ho sé.
Tot i que jo penso que el millor per ell seria anar a... És igual, al Bayer Leverkusen.
Un equip amb menys pressió, sí, diferent.
Perquè si us fixeu, la seva carrera ha sigut a casa.
Sempre.
Sí.
Ha sigut al Barça, i ja aquí està. Al costat de Terrassa, i després va acabar al Paraíso.
Sí, sí.
A la piscina, a la platja... Bueno, sí, és veritat. És veritat.
És així.
I la seva carrera com a entrenador ha sigut en el Paraíso, amb tranquil·litat, a una lliga que no hi ha afició, que no hi ha pressió... Sí. I després ha vingut a casa.
Sí, sí. Mm-hmm.
Llavors, jo penso que el Xavi necessita... pues algú que, ostres, que hagi de prendre un idioma nou, que hagi de... Bueno, que no sigui fàcil.
I quan tornes a casa, vulguis o no, com que vas deixar... el llistó tan alt com a jugador, jo crec que l'afició espera igualar-te com a entrenador.
L'afició esperava que fos el Pep Guardiola 2 i això no existeix.
No.
Ha justejat com a Pep Guardiola, justeja una mica.
Home, és que allò no n'hi haurà un altre.
No, n'hi haurà, perquè és que és molt complicat.
Hi ha entrenadors que s'hi poden apropar...
Luis Enrique s'apropa, per això.
Però què passa? Que Luis Enrique no té la dialèctica que té el Guardiola.
No.
L'Arteta, en el camp, el que vulguis, però no té la personalitat, la classe. És que és un conjunt.
Guardiola
es posa un xandall i li queda millor que ningú.
Sí, o sigui... Sí.
No, i quan es fot a parlar idiomes,
es
domina, i et convenç, i tu pots considerar, ui, aquest tio és... No, de vegades Guardiola, entre segons quins sectors, té fama de farsant.
Sí,
és un farsant.
És
però és
un
igual, però és que els farsants en aquesta vida funcionen molt bé.
El que passa que és un tio que sempre guanya.
El periodisme sap molt d'això.
Home, Rafa, és que m'ho has tret de la boca. És que no ho volia dir, però... I els que funcionen són aquests, al final és que és així. I jo...
Però a més guanya sempre.
Sí, exacte home, perquè tu pots ser...
Hi ha farsants que després queden quarts.
Exacte.
Este és un farsant. Però ell és un farsant que guanya.
Exacte.
Llavors, clar...
Sí, no li pots... I passa també el que després vas veient, que té molts haters, però són haters...
Que els haters s'han d'amagar a la cova.
Són haters que venen justament propiciats per la seva classe, per tot el que ha aconseguit, clar.
L'altre dia vaig veure una...
De rabieta, fa rabieta.
Vaig veure una comparativa a X, sí. Antic Twitter, com diu aquí.
Exacte, sí.
Quan te sortia les estadístiques abans de que arribés Guardiola a la Premier League,
sí.
¿Vale? Pues de l'equipo que más minutos ha jugado en campo con... Totes quan... estadístiques d'aquestes...
I quantes ha pulveritzat?
No, i hi havia tots els equips, i eren equips diferents tot. I veies la següent, després de que arribés Guardiola, tot era Manchester City.
Sí, és que sí.
Totes.
És increïble. És que els números també li donen la raó.
Tot.
El joc i els números.
Sí, sí.
Escolteu, vull tocar dos temes abans d'arribar al punt de les 11 i d'acomiadar-vos. En primer lloc, fem un apunt de Lamine Yamal, si us plau. Perquè és que ara estem... ara ens hem pujat a la rua Curvasí. Curvasí. Però... ja veuràs tu.
És que s'ha normalitzat.
Si hi hagués un bar avui... Em donaria molt fort. No n'hi haurà, per sort. Per
avui no hi ha bar, eh?
No hi ha bar.
A la Lamine Yamal ja s'ha normalitzat el seu rendiment. I hauria de ser cada dia una festa, el que fa aquest nano.
I ahir va demostrar que té recursos per tot, aquest nen. Per què va caure?
Oh, no,
allà,
al
costat de la porteria.
A la línia de fons, sí.
I s'aixeca i li fa un canyo en el central.
No.
Perdoneu, però aquest gest és molt de Messi. Sí, Messi no. Caia, el feien caure i ell no es quedava a terra, s'aixecava i continuava.
Qualsevol altre s'hagués estirat en allà demanant la falta.
Sí. I l'altre dia et dona els 3 punts contra el Mallorca amb un golàs. Que...
Espectacular. Golàs,
I ahir de poc fa un igual, de molt poc. Que... Perquè aquest nen, quan se li afini una mica la punteria i comenci a fer gols, que jo crec que se li afinarà, perquè,
perquè té 7 anys. Sí. Aquest pulveritzarà rècords.
Jo crec que sí, com a mínim, si no s'estropea, que és una mica la...
Aquest tornarà a fer aquelles temporades que feien aquells dos bitxarracos, el Messi i el Cristiano, feien 50 gols a la temporada, aquest ho tornarà a fer, home.
Jo, per mi, us ho dic, l'única cosa que segurament a lo millor pot desenvolupar, per mi li falta un punt de velocitat.
Ah, però és que té 16, eh?
Que sí, que sí, que sí. Que segurament
és que s'ha de fer, aquest nano. El David ho deia, si és que sempre ho diu, sí. Muscularment...
una persona de 16 anys no és com un senyor de 30.
Imagina't quan estigui...
Un noi de 25, és
quan
que...
Aquest nano, quan aquest nano s'acabi de fer, muscularment i genèticament...
A mi el que més m'agrada d'aquests tios... com aquests joves, no? Lamine Yamal, tios que juguen amb 17 anys.
Sí.
És igual de quin equip siguin i la classe que tinguin. És el fet de veure'ls que estan allà jugant amb homes, no? Ells són nens i estan jugant amb homes i no s'amaguen, i són valents, i s'atreveixen, perquè això és el que és més complicat, crec jo.
És que tens, no, és que
ets un nen.
La personalitat veia, per mi és clau.
Ahir es veia molt el Julià a la banda, que jugava contra Rui Patric, no sé com es diu el jugador aquell que era lateral, però, clar, aquell es veia tot una peça d'home
sí.
I l'altre l'encarava i és que era curiós.
I què devia pensar l'altre?
Bueno, clar, pues, quina mala sort, perquè m'està deixant fatal un xavalí.
Perquè tu quan això pel Quico, sempre que vaig preguntes d'aquest tipus, vaig al
Endavant,
Quico. Perquè...
Vamos a por
tu,
Quico.
Tu quan estàs jugant un partit de futbol, ets conscient de l'edat del tio que tens davant? Sí, no? O sigui, si tu estàs jugant contra un paio de 17 anys,
sí.
Ho penses.
I li dius, i ho intenta. Sí. I si veus que et... A mi m'ha passat ser el veterano i que t'encari el jove...
Aquelles frases,
I si et fa una... A la següent intenta que no te la faci.
Mira,
li expliques algun cuento.
Amics,
per l'hora d'anar a dormir... Li dius,
a mi m'encanta la ràdio, però em sap greu quan contemplo cares com les que fa ara mateix Quico Parcerisas, que és una cara de pillastre.
Són moments divertits, són moments divertits.
Mira com s'ho passa.
Sí, home, li dius alguna coseta a l'orella, però amb carinyo, eh?
Clar,
sí.
Avui una de les frases del bar hauria estat aquesta, eh? Li explica un conte per anar a dormir. Sí. T'explicaré un conte per anar a dormir.
És que penses com m'enganxi aquest nano i jo m'hagi de girar.
Te recomiendo que revises el cuento que li han contado a la
esta noche a las 10 a dormir, chaval.
Sí. Doncs escolta, quins dos tresors han caigut en mans de l'equip blaugrana, el Cubarsí i el, en aquest cas Yamal. Bé, vull treure's un tema, intentarem passar ràpidament, però a mi és que em va cridar molt l'atenció ahir, i és una altra cara de Xavi Hernández. Ja sabem que Xavi ens ho ha demostrat durant tota la temporada, està molt pendent, és com una particularitat que té ell com a persona, com a entrenador, com a futbolista, molt pendent del que es comenta a l'entorn, del que es comenta...
Jo crec que no s'ha despertat encara, allò que estàs al llit repassant, i ja està mirant
Ja està mirant la premsa, ja està mirant què s'ha dit en les tertúlies, segurament també té gent que li envia coses, perquè sabem que té un assessor comunicatiu, que és el Fernando Polo, però, en aquest cas, ahir va aprofitar la vinentesa. Bon partit, després de 4 anys va passar a quarts de final i a la roda de premsa doncs, es va despatxar una miqueta i va cobrar alguna factura.
Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això. I jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? Amb aquest partit que mostrem avui, què fem?
Què fem ara amb aquell titular, el Barça és el bufón de la Champions, 5 incendis molt ràpid, ja sé que vosaltres esteu sobre el cas, però per si algun oient no sap de què estem parlant, ell es refereix a un article que va publicar en el seu dia Ramon Bessa al novembre, quan el Barça va perdre un partit de la Lligueta contra el Shakhtar Donetsk, i en aquest cas Ramon Bessa a l'article feia aquest titular, el Barça és el bufón, aquesta paraula, una paraula forta, una paraula que té un punt agressiu, si voleu, per definir el que ell considerava Ramon Bessa, recordem, cap d'esports del diari El País, i un mite de la comunicació a Catalunya, evidentment, descrivia així el Barça de Xavi. Després ens vam assabentar que en aquell moment, quan va publicar aquesta crònica, el Barça és el bufón de la Champions, va rebre missatges de Xavi Hernández dient-li que no li havia agradat el titular, que sentia dolgut i que considerava que hi havia com un ensenyament i tal. I Ramon li va intentar explicar a Xavi, perquè a més tenien bona relació, per què el titular i que acceptava la crítica, però que es fixés perquè no parlava de Xavi ni del Barça de Xavi, parlava del Barça. La darrera trajectòria dels darrers anys amb aquestes eliminatòries tan paranormals en què anaves a Liverpool amb avantatge i et clavaven 4 gols, anaves a Roma amb avantatge i te'ls remuntaven i ara també doncs, caies a la lligueta i bueno, no parlem d'aquests anys d'Europa League, no? Per tant, ahir Xavi no només va ser aquest el missatge, va ser uns bastants més missatges parlant de moltes crítiques injustes. Jo no sé com veieu, Júlia, si vols contestar, com veieu aquesta, bueno, aquest moment de Xavi, en lloc de tal vegada dedicar-se a gaudir i tal, ahir va sortir doncs, en busca de a tallar caps una mica. No sé.
Doncs jo estic molt d'acord amb el que va fer en Xavi. Estic molt d'acord i estic molt contenta per el que va fer. Perquè a en Xavi se l'ha criticat molt. I a cada roda de premsa, abans dels partits, a cada roda de premsa, després dels partits, anessin bé o anessin malament, se li preguntava quan si hi hauria algun canvi d'entrenador. És com que se'l volia liquidar. Fins que ell va dir que acabava el contracte a final de temporada.
Que no ho entenc.
Que deixava el club. Jo tampoc ho entenc. Per tant, jo ara si fos en Xavi, si guanyes la Champions, et fas unes camisetes dient que som els bufones d'Europa.
Ui, com guanyi la Champions.
Mira, 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 Júlia, quina bé, idea, quina idea tira.
Ui, com guanyi la Champions. És que té raó, jo ho sento Ostres. Molt, però... A veure, aquí hi ha una cosa que... Hi ha diverses coses que a mi m'agradaria dir sobre aquest tema. La primera, hi ha una sèrie de frases, tots en tenim alguna, que guardem de les nostres vides. Frases que ens han dit potser quan teníem 10 anys, 15, 20, 30, és igual. Frases que ens han dit que les tens guardades en un sector del teu cap, on tens les frases que t'han ferit i que les tens allà. Això, tots. I tots esperem potser algun dia per poder dir-li a aquella persona...
Cobrar la factura.
Exacte, cobrar-te la factura de dir si tu em vas dir això. Ja. No, és que això és així. Jo, per exemple, sempre dic... Batallita, arriba el moment Batallita, que sempre surt en aquesta,
vinga, va,
en aquesta tertúlia.
Batallita,
jo recordo, per exemple, una
hauríem
frase
de fer una sintonia, la sí. Batallita.
Bueno, una frase que em va
tenim dir... una, tenim una. Ara,
ah, sí?
Ara
la
sonarà.
Batallita? Ah.
Donem-li un segon a José, que ja la té.
Una frase d'un cap de programa... Batallita. Una frase del cap de programes, d'un cap de programes de Ràdio Barcelona, quan tenia 20 anys, que va dir que jo mai no podria fer res en aquest món. I a mi aquesta frase... Hòstia, en aquell moment em va fer un mal horrorós i la porto desada dins del cap
aquí,
de la vida.
Em van dir una edat molt semblant.
Veus? I llavors, i la tens desada, sí, no?
És que la gent quina necessitat té de dir aquestes coses?
En el moment que pots tu, pum, la retreus, si les coses t'han anat més o menys bé.
A tu mai t'ha dit ningú, Quico, no vals per res.
Sí, bueno, jo les professores cada dia.
Jo puc entendre que el Xavi llegeix això, li foti mal... se li quedi la frase guardada dins del cap i dispari un dia que pot. Perquè, i després em fa molta gràcia perquè llavors ja han sortit tota una sèrie de persones que, clar, són molt afins a Ramon Besa. Per ser qui és Ramon Besa, que escolta, amb tots els respectes, perquè Ramon Besa és una bèstia del periodisme i és una persona que tots l'admirem, els que ens dediquem a això, i és així. Però tu has de ser molt conscient que si estàs escrivint una cosa tan dura com aquesta... Perquè, escolta, si el bufón d'Europa no ho diu Ramon Besa i ho diu Pedrerol, què? Si un dia surt el Pedrerol allà al Chiringuito o al Jugones...
N'ha fet de més grossos,
I diu, el Barcelona és el bufón d'Europa, llavors, si després un dia Xavi Hernández des de la roda de premsa diu...
L'aplaudiran.
Però és que, en aquest cas, estic sobreinterpretant o interpretant de més i sense saber massa, Però jo tinc la sensació que a Xavi li dol molt la crítica propera. És a dir, ell ja
la gent del Barça,
ell ja
no?
Compta, sí. Ell ja compta que Pedrerol dirà barbaritats,
vale, però...
que Castaño dirà cap barbaritats, que no sé què.
Sí, però,
però el Xavi què es pensava? Vull dir...
Ah, no, això
és... A mi us dic una cosa. Jo, m'és igual que guanyi el Barça a la Champions que el Bayern de Múnich, m'és igual. Però a mi m'agradaria que la guanyés el Barça perquè el Xavi se sentés allà i digués, ara què?
I es tregués el que s'hagi
de treure,
Ara què fem? És que a més a més, per sentar-se a dir, ara què? I agafar i marxar.
És que hi ha coses...
ara sí que us quedeu aquí.
És que hi ha coses que fan... Clar, vull dir, hi ha coses que et fan mal a la vida, tu.
I a mi el Xavi, vull dir, com a entrenador, m'agradaria que passés això.
Hi ha coses que et cremen per dins. Hòstia, jo no vull que se m'incendia l'interior fora, tu. Clar, jo ho entenc. I després, però després hi ha una frase del Xavi,
sí.
He dit una cosa, però també te'n diré una altra. Quan diu, de gent és del Barça, suposadament. No, 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 per aquí tampoc anem.
Això és la portada. Per aquí
tampoc anem.
És una la portada.
Per aquí tampoc anem, perquè, clar, un periodista ha d'intentar, no sé... Jo, per exemple, quan feia el hat-trick espanyol, sí, m'havien retret moltes vegades, hòstia, és que tu ets de l'espanyol, per què dius això, coi? Perquè estic exercint de periodista. I he d'intentar ser el màxim objectiu possible. I aquí... Bueno, vam parlar un dia quan va passar lo del Sique Rodríguez, per exemple.
Sí, sí, sí.
Coses d'aquest tipus. Un periodista, encara que sigui d'un equip de futbol, no ha d'exercir de fanàtic. Collons!
No, has d'explicar el que veus i el que opines. I a més, en aquest sentit, nosaltres, jo crec, com a premsa... Dic nosaltres. La premsa de Catalunya, de Barcelona, és la meva opinió, no sé què en penseu, està molt bé que tingui aquest esperit crític perquè a altres llocs no passa.
Ah. Però crec que la persecució que hi ha hagut sobre el Xavi, a mi m'ha semblat desmesurada.
Hi ha hagut molta crítica.
Sí, no vull saber quan l'entrenador sigui el flic de turro. Si es fa això amb una llegenda del Barça...
Escolteu, abans de que acabi la tertúlia, sí que m'agradaria parlar un moment de l'Espanyol, perquè, clar, ahir ens assabentàvem del comiat de Luis Miguel Ramis com a entrenador del primer equip. Va esclatar la notícia, ho vam comentar al grup de tertúlia, al grup de la tertúlia esportiva, i David Balaguer va respondre amb un puny alçat, com dient, sí, victòria.
Va? Manolo González va ser entrenador meu.
Manolo González.
A la Muntanyesa.
Hòstia!
Manolo González agafa les regnes de l'equip fins al final de temporada en principi, que era tècnic del filial, en aquest cas, no? Tècnic del... És una promoció. Llavors, ara parlaves de coses que et fan bullir la sang. Dic, bueno, parlem una mica de l'Espanyol.
Què tal? I el Javi Chica del filial.
Sí, què tal?
Manolo, jo vaig estar una temporada amb ella a la Muntanyesa, tercera, i em va encantar.
Diu una pregunta.
És un
mala llet?
Que si té mala llet?
Sí.
Mala de si té mala llet.
Tu vols que tingui, no?
Sí. Vols que t'ho expliqui jo, la mala llet? Una vegada vaig fer una que se'm va passar les ganes. Ostres, quina mala llet que té.
Ai, Quico.
És un tio que jo, quan ho vaig llegir, vaig dir, l'Espanyol està primera, ja. Però després vaig pensar, ostres, quin vestuari més malparit per entrenar, perquè al final no és el mateix entrenar un vestuari de tercera divisió, de segona federació. Manolo és un tio que va molt de cara. I aquest... si ha de dir-li al Martin Braithwaite quatre coses, li dirà. I si li ha de dir a l'altre quatre coses, li dirà.
Fa pinta d'entrenador a l'antiga usanza.
Sí.
Sí, però no, però la manera de treballar és
actual?
Sí.
Bueno,
té 45 anys, em sembla.
Al final, sí, té 45 anys. El tema és que després, quan tu tens molta personalitat, després arribes a un primer equip, entres allà a vestidor i pot ser que aquesta personalitat se't desmunti. Ha passat més d'una vegada,
no,
això.
No, crec que li passi.
I jo espero que no li passi. Perquè justament el que necessitem és el contrari, que això no passi. Ara...
És un tio que no es casa amb ningú.
Ho deien ahir. Diu Fernando Calero, per exemple, per agafar l'exemple del futbolista que porta més temps actualment a la plantilla de l'Espanyol. Fernando Calero.
Se'l farà
Fernando
seu.
Fernando Calero. En 5 temporades ha tingut 10 entrenadors.
Se'l farà seu, què vol dir, Quico?
És una persona que aconsegueix fer-se el jugador seu.
Sí, però això et dic. O sigui, ha tingut Fernando Calero, per posar aquest exemple, ha tingut 10 entrenadors en 5 temporades. Pensem que és problema dels entrenadors que han passat per l'Espanyol, que n'han passat alguns i alguns de bons en els últims anys?
Sí, totalment.
O és un problema estructural i de la plantilla? Clar, és que al final t'acaba donant la sensació que aquí, vingui qui vingui, li anirà malament per un problema d'estructura. Llavors, esperem que no sigui així, perquè aquesta sí que és l'última bala.
Recollint...
Aquesta és l'última bala.
No, aquí no hi ha més bales.
És l'última bala. És la bala que ha fet reflotar... La gent estava deprimida. Ve fotent el Manolo, que no sabem com anirà, i automàticament reflota l'optimisme. Ara l'optimisme s'ha de quedar aquí dalt.
A veure, Julià.
Recull una mica el que dius, que això de que no pot ser que tots els entrenadors siguin dolents, és que és veritat. És veritat. Ja ho deien Tim Márquez, aquell dia.
Ho va dir Tim Márquez, correcte.
No, ni tots els entrenadors, ni tots els directors esportius.
Totalment. I és que és impossible. Llavors, jo crec que si l'aficionat de l'Espanyol, si no puja primera, no es pot enfadar amb en Manolo. S'ha d'enfadar amb la plantilla. Perquè ha demostrat que amb tres entrenadors aquesta temporada no ha tingut la cara de plantar cara per pujar primer.
I si l'Espanyol va a Saragossa aquest cap de setmana i perd 2-0, que no comencin a dir...
Entrenador nou, també, Saragossa.
Sí, exacte.
Sí, Víctor Fernández.
Que no comencin a dir, no serveix, tal, perquè serà un partit.
Un partit, sí.
És que, clar...
El Manolo, jo penso que és un encert... I ojalà, reivindicant els entrenadors que venim de baix, ojalà li vagi bé, perquè és la nostra esperança.
El Pep Guardiola va pujar del bé.
Exacte.
En Zidane va pujar del bé. Ara potser que passi el mateix.
Manolo, l'únic que no és un Guardiola ni un Zidane que... Clar, Guardiola li parla un jugador i tu quién eres.
Era molt bo perquè el Manolo González compaginava, crec que era amb la muntanyesa en aquell moment, era conductor d'autobús.
De la Tossal, a Badalona, sí, sí. I entrenador al Badalona, i a les tardes anava amb l'autocar.
Sí, sí.
Després va agafar una excedència, va anar a l'Ebro... Bueno, és un...
He vist alguns vídeos boníssims de rodes de premsa seves.
I si el veus a dir de portes cap endintre.
Som molt bons per anar d'excursió a la muntanya, tots juntets. L'heu vist aquest vídeo?
Sí. Ell tenia una frase molt bona, que era eres un buen yerno, ell sempre la deia. Eres un buen yerno, deia.
I tenia tota la raó del món.
També vaig sentir una que deia que així és molt...
A mi no m'ho deia, això.
Conte a la Rambla que te tiren monedas.
Sí, aquesta és molt bona. La tècnica està molt bé. És un tio que donarà... molts titulars a les de premsa, eh?
Escolteu, la setmana que ve, si tot va com ha d'anar, tornarem a comentarem el sorteig de la Champions, si l'Espanyol ha reaccionat, en aquest cas, amb Manolo González com a tècnic. Jo, sincerament, com a culer, ho desitjo. Com a culer i com a persona que estima especialment a David Balaguer, perquè jo crec que és el més patidor de tots, sí. I que després d'aquesta temporada i l'anterior, que portem ja molts mesos patint amb l'Espanyol, es mereix una mica de respir.
Anys, exacte.
Però jo crec que ara aquesta temporada encara és una mica millor per estar en segona.
Hòstia, és que estan a segona. Mm. Haver canviat d'entrenador 3 cops...
Oh, és fort.
És molt fort,
és fort, eh? És fort.
O sigui, 3 entrenadors.
No, Quico Passarissas, David Balaguer, Julià Cortina, mil gràcies per jugar amb nosaltres un dimecres més. Nosaltres, que arribem al punt de les 11, escoltarem tota la informació en el butlletí d'aquesta hora, de la mà de Júlia Julbe, i tornem en uns minuts i continuem amb la caravana.